Araúja, i avui també Martínez, eh? Tenim l'Àngel Martínez a les vies de so, rodant-se, fent aquestes toqueteos a les tecles que normalment toqueteja Paula Moreno. La Paula el marca molt de prop, i és molt esportiva i el té allà ben vigilat. Tot va bé, tot va bé. Quin cap de setmana, quan la Lliga està decidida, també la Copa, l'atenció als estadis està allò a tope. Tota l'atenció mediàtica està centrada en el que va passar ahir a Mestalla, on es van enfrontar un Real Madrid que està lluitant per la segona plaça de la Lliga i el València, que ahir més o menys va certificar de manera no oficial la permanència després de guanyar a l'equip d'Ancelotti a la capital valenciana i de viure una temporada molt intensa. Però gairebé el resultat va ser el menys important. Van passar moltes coses al camp i estan passant moltes coses fora d'ell. Vinícius Júnior va rebre aquests insults racistes per part de la grada, de part de la grada d'animació, per dir-lo d'alguna manera, aquesta grada Mario Kempes. El brasiler es va recolzar, va assenyalar les persones que l'havien insultat i el partit va estar aturat més de 10 minuts mentre decidia què fer. Posteriorment el partit es va poder acabar i Vinícius, a més, va ser expulsat per un cop de mà a un rival, després de 1000 debats també del mateix Ancelotti. 1000 coses a comentar, això també és això i el moment blaugrana, que diumenge va rebre la Copa com a campió de Lliga. Per parlar de tot això i del que ens vingui de gust, avui hem quedat amb una persona que s'estrena en aquest programa, que coneix perfectament el món del futbol. Parlem d'un futbolista que va defensar la samarreta d'Argentinos Junior, que després va fitxar pel Racing de Santander, ja a la Lliga Espanyola, on va brillar entre el 73 i el 77. I al 77 va fitxar pel Futbol Club Barcelona, ni més ni menys, on va disputar 119 partits i va marcar 11 gols. Campió de dues Copes del Rei en temps convulsos per al Barcelona, molt important, i dues Recopes. Les recopes existeixen, amics oients, per les noves generacions. I ha estat considerat un dels millors futbolistes argentins que han jugat en el Barça. Si bé va arribar com a extrem, va jugar també de volant i fins i tot ho va fer com a lateral dret. Per tant, un jugador total. En aquest equip va viure els millors moments de la seva carrera en jugar, doncs, per exemple, amb Carles Reixac, amb Bert Schuster, amb Johan Neskens i, déu-n'hi-do, amb Johan Cruyff. Parlem de Rafael Zubiria, conegut com a Zubi. Rafael Zubiria, bona vesprada.
Buenas noches.
Rafael, gracias por estar con nosotros. Ahora enseguida hablamos de todo lo que está pasando en la Liga Española un poquito, pero me hace mucha ilusión tenerte al otro lado del teléfono y que entres aquí en Camins, porque claro, tener a una persona que conoce, que sabe lo que es pisar el césped del Camp Nou, vestir la camiseta del Barça y ganar títulos con el Barça, no es cualquier cosa. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el club blaugrana, Zubi?
Bueno, yo para mí tengo un gran recuerdo. Para mí haber llegado al Barça es como haber tocado el cielo con la mano, porque es una ilusión muy grande estar en un equipo grande y con tanta gente. Cuando uno juega con 100.000 espectadores, ¿sabe qué? Es un orgullo para uno. Uh-huh. La gente te quiera, es fabuloso, es una cosa que no tiene palabra para decirla. Porque ya te digo, la suerte de todo jugador es llegar a un equipo como el Barça, porque es uno de los mejores del mundo.
Qué estupendo, Zubi. Además estamos hablando de un momento en que coincidiste con grandes jugadores, lo decíamos ahora, con jugadores que han sido leyendas como Schuster, Bert Schuster, Johan Neskens, Carles Reixac o el mismísimo Johan Cruyff. Grandes compañeros, impresionante, ¿no?
Sí, unos compañeros bárbaros que he tenido que son, ¿sabe qué? Han sido fenomenales, son unos jugadores extraordinarios. A tener la suerte, ya te digo, de estar ahí y estar con esa gente y jugar con ellos. Uh-huh. Para uno es yo siempre fui un jugador, un peón para ellos, porque he sido un jugador de lucha y de pelea y ayudarlos para que ellos, con la calidad que ellos tenían, te ayudaron a ganar un partido. Uh-huh. Era excepcional eso.
Fantástico. Mira, ya, ahora enseguida comentamos un poquito el momento blaugrana, todo lo que se vivió el sábado en el Camp Nou, lo que te ha parecido a ti esta liga, pero déjame que te pregunte justamente por la figura del maestro, del gran Johan Cruyff. ¿Cómo era dentro del vestuario como compañero? ¿Tú qué recuerdos tienes de él?
Bueno, es que él era un buen compañero. Bueno, era un compañero, pero a la vez era un jefe, te puedo decir. Era un jefe adentro del vestuario que, claro, tú sí hablabas con él tranquilamente, pero no era el compañero de que tú podías hacer broma con él y esto y lo otro. No, era un jugador muy tranquilo. Uh-huh. Él capaz antes de empezar los partidos hablaba con el míster y hacían el equipo entre los dos y esto y el otro. Entonces uno siempre adentro del vestuario era respetuoso, había que respetarlo y esto y lo otro, pero era muy compañero a la vez, porque si tú le pedías una cosa o le preguntabas algo, te lo decía enseguida lo que tenías que hacer y esto y lo otro. En eso era muy muy flexible, muy muy amigo de uno y esto y lo otro. En eso no era, aparte de ser un crack, porque ya sabes,
hombre,
para
ya...
mí ha sido uno de los mejores, sí, uno de los mejores jugadores del mundo también, porque no veas, era impresionante, porque yo jugaba con él, buscaba el balón, se lo daba a él y me decía, corre, que va al pie izquierdo, al pie derecho, a la cabeza, y ahí venía la pelota. Era sensacional.
Mira, todo lo que explicas nos encaja mucho con lo que sabemos de Johan Cruyff, porque sí, yo me quedo con esta definición que has hecho, Zubi, de era un poco jefe. Y además que nos expliques que se sentaba con el míster, ¿no? Con el técnico, a ver quién jugaba y quién no jugaba, pues eso ya dice mucho de la influencia de Johan Cruyff ya como jugador, y luego ya no hablemos de todo lo que hizo como entrenador, que de alguna manera se inventó, ¿no?, el Barça más moderno y todavía dura. Mira, tenía aquí yo mucho guión, que además lo hemos comentado antes un poco, pero luego hablaremos de lo que pasó en Mestalla. Contigo me apetece más comentar un poquito cómo has vivido, qué te parece esta Liga de Xavi. 4 años después vuelven a salir campeones, después de muchas dificultades, de los problemas económicos, de las dificultades que ha tenido el club también por malas gestiones anteriores. ¿Cómo valoras este título, este primer título importante de Xavi Hernández y la liga que ha hecho el Barça?
Bueno, yo lo contaría con un 10 por lo menos, porque yo creí que esta vez no iba a salir campeón el Barça, pero de a poquito de que llegó el Xavi, que lo felicito a Xavi porque es un señor jugador, ha sido un jugador excepcional y como técnico le he tenido fe, y a los mismos presidentes le he dicho, mire, el Xavi lo va a sacar al equipo adelante. Y claro, con la fe que hemos tenido todo y con toda la gente que lo ha apoyado y esto y lo otro, yo creo que lo ha sacado adelante al Barça, aunque el Barça ha estado toda la temporada muy flojo, porque sabes que no sé si ha sido por la pandemia o qué, pero los equipos contrarios, como sea, los equipos de afuera de España, han sido superiores a todos los que están acá adentro, porque si no, fíjate, el Madrid, la Real Sociedad, todos los otros equipos, todos han caído, y el único que ha quedado es el Sevilla, pero ha quedado por milagro, no comer, porque ellos estaban mejor preparados, los de afuera, que nosotros. Uh-huh. El Barça también, imagínate, ganaba siempre un partido, todos los partidos 1-0, 1-0, 1-0. Y yo creo que el Barça ahora, para jugar la Champions, se tiene que reforzar bastante, porque si no, y trabajar mucho para poder sacarlo adelante si quiere ganar una Champions o una Recopa.
Uh-huh. Mira, hacemos una cosa, Zubi. Como hoy no tenemos ya demasiado tiempo, pero nos ha gustado mucho esta primera intervención, si te parece bien, el próximo lunes o en próximos lunes, los lunes es cuando hablamos de temas deportivos aquí en Camins, te invitamos a que te vengas aquí al estudio y hablamos un poquito, si te parece, de cómo reforzarías tú el equipo. ¿Qué crees que le falta al equipo de Xavi Hernández? Y también de la actualidad, de lo que esté pasando en el fútbol. ¿Te parece, Zubi?
Sí, puede ser, sí.
Perfecto. Entonces, pues para nosotros será un placer. Ahora te tenemos ya que despedir, porque se nos ha comido el tiempo y tenemos que ir hacia Valencia, porque tenemos una conexión importante para que nos expliquen un poquito todo lo que se está viviendo allí, con todo lo que pasó con Vinicius. Pero, Zubi, mil gracias por entrar en Camins, por esta primera contacto, y te seguiremos llamando, porque nos ha gustado mucho. Gracias.
Vale, un abrazo grandote y saludo para todos.
Rafael Zubiria, el Torito Zubiria, exjugador del Barça, que avui ens ha ajudat a conèixer-lo i a analitzar una mica aquesta lliga de Xavi. Ara fem una pausa molt ràpida i anem cap a València.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Seguim endavant amb els nostres dilluns esportius i ara volem viatjar fins a València. Ja sabeu que ahir es va viure tot aquest episodi tan desagradable i volem conèixer com s'ha viscut des de la capital valenciana tot el que va passar ahir a Mestalla i també copsar una mica l'ambient i les sensacions del dia després. És per això que ja podem saludar Paco Lloret, ell és editor i presentador de l'Esports Migdia, el programa d'esports de València Capital Ràdio. Paco, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Estera, al Camins. Bé, Paco, hem estat explicant fa uns minuts tot el que va passar. No sé si tu vas tenir ocasió d'estar a Mestalla i quines sensacions té el valencianisme amb tot aquest enorme embolic tan desagradable.
Pues la sensació no és nova, és la de la indignació per ser víctima d'una campanya demoledora de la maquinària al voltant del Real Madrid, que passa per damunt de tot, sense voltar, sense valorar i sense matisar, no? És allò de se quedem en una història i lo de més no ens importa res, no? Jo no vaig estar al camp, sí que vaig estar fent de la transmissió des de l'emissora, sí. Però sí que tenia companys que estaven allí en directe i que evidentment pues, van contar les coses, no? I el valencià, pues, el valencià se sent indefens, se sent atacat i se sent víctima de lo que se considera, per un costat ningú nega que n'hi hagueren insults d'un grupuscle molt identificable, molt conegut, però que el discurs que es va escoltar a la sala de premsa per part d'Ancelotti ens paregué absolutament, primer, que no s'ajustava a la realitat, incendiari i preocupant, molt provocatiu i victimista, quan realment res del que ell va dir és el que va passar. La gent li va dir tonto, sí. I, però és que estan les gravacions, se poden escoltar, no? I d'ahí se fa una manipulació que realment ja és d'una gravetat infinita, a més del comportament d'un futbolista que, quina casualitat, en el Real Madrid ahir n'hi havien 6 jugadors de raça negra, ningú tingué problemes, l'únic va ser ell, no? I des del primer minut de partit ja va estar pues, jugant un altre partit, no? Amb el públic, el quart àrbitre, els rivals, i fins i tot et diré que hi hagueren futbolistes del València, em recorda la imatge de Chomer, el defensa central suís, sí. Que li va el va calmar en la primera part, no? Diguem, anem a jugar i oblidat d'altres històries.
També José Luis Gallà va actuar una mica així, no? Va ser una mica pacificador. Sí, en algun moment.
És que damunt tens que escoltar això, no? Quan els futbolistes del València intentaren portar el partit a un nivell de tranquil·litat, no? Sentís que és l'excitació inevitable d'un partit, no? Però lo de Vinícius, bueno, afortunadament no és només Mestalla ni el València, no? O sigui, crec que ja ho sap tot el món, i clar, és que n'hi ha antecedents, jo li he vist fer coses. Bueno, i el Bernabéu ja ni te compte, no? I a més, una impunitat de dir, bueno, així jo paro el partit, jo acuse... O sigui, no sé, he vist molt de futbol en la meva vida, no? Però ahir a Mestalla va ser, sense cap dubte, un fet sense precedents.
Sí, per tant, el que jo entenc és que a València, l'aficionat Che, l'aficionat valencià, i també des del club, és a dir, una cosa està clara, és a dir, les poques persones, o moltes persones, no sé exactament, però el grup de persones des d'aquesta grada d'animació Mario Kempes, sí que es va proferir aquest insult racista, això és, efectivament, això és condenable, s'ha de tallar, s'ha de erradicar dels camps de futbol, però vosaltres no deslligueu en cap cas, doncs, l'actitud que evidentment tothom hem vist, no?, durant tota la temporada de Vinícius en els diferents camps, també en el Bernabéu, com un això s'obvia, no? I aquest doble joc, doncs, és el que us fa sentir una mica, doncs, en inferioritat i una mica la injustícia, no?
Jo crec que Vinícius com a futbolista és desequilibrant, però al mateix temps és un desequilibrat, i ho dic clarament. És a dir, és una persona que té un problema per a competir, perquè entra en totes les baralles, és un futbolista que se descentra permanentment, està en mil històries... I jo crec que sí, que és el que ahir es va veure al camp del València, i al mateix temps pues, estava Camavinga, estava Rudi, sí. Estaven, crec que 5 futbolistes més, a ningú li digueren res. O sigui, el problema no és de racisme, el problema és de que n'hi ha un futbolista que es dedica a muntar des de que entra en el camp el seu partit i deberes. És a dir, que dic que lo que la gent, lo que va indignar a Ancelotti, que estava desencaixat quan va aparèixer en roda de premsa, és quan va dir que tot el camp li havia dit mono. Sí. Mono. Mira fins i tot com ell és conscient hores després de que s'ha equivocat, perquè ha de ser un periodista de València, Javi Lázaro, de Radio Marca, el que li diu públicament, sí. Que li diu, escolta, està vostè equivocat, el camp no ha cridat això. És per la nit ell en xarxes socials ja diu, recorde, tarde muy triste en Mestalla por culpa de un grupo de aficionados del Valencia. Ja no és tot el camp, ara és un grup d'aficionats.
De fet, per als nostres oients, Paco, si et sembla bé, podem recuperar aquest moment, tenim el tall i escoltem les paraules d'Ancelotti, com aquest company de Ràdio Marca València, doncs li matisa i li discuteix una mica aquesta afirmació tan severa que fa. El podem escoltar.
Creo que es una acusación grave, entonces me gustaría que la justificara, porque si simplemente lo hace por ese grito, ya le digo que mono no era, decían tonto. Si es por otra cosa, me gustaría escucharlo, la verdad.
Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Ese un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro, habláis con el árbitro, porque ha parado el partido por esto.
Clar, sí que és cert que aquí a Ancelotti se li va una mica la mà, com tu deies, Paco. Després fa aquesta matisació ja en les xarxes socials, tampoc es disculpa, no?, en aquest sentit.
No, a veure, jo no vaig mai a disculpar este comportament a València, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Bilbao, on sigui. No té sentit. És, per a mi, com a persona, primer que res, me sembla una ofensa màxima i crec que en el segle XXI és inadmissible qualsevol comportament. I, desgraciadament, és de veres que al llarg dels anys, al futbol, pues han hagut alguns aficionats, per dir-ho d'alguna manera, que han tingut un comportament indigne. I, de fet, el València ha reaccionat de manera molt clara i molt contundent. Uh-huh. O sigui, el València, en aquest sentit, de veres, t'ho dic, és un club que està intentant dir-se el que és el caos del club, que, bueno, ells és una altra història.
Sí, i tant.
Contar ara, ells és una altra història. Sí. Però sí que t'he dit, de veres, que el València, en aquest sentit, ha sigut superclar i supercontundent en el tema, no? I l'actitud dels jugadors del València és que va ser superesportiva, aguantant les provocacions. I l'últim és quan el futbolista se'n va expulsat per agredir a un futbol, a Hugo Duro,
sí.
En una imatge que en la realització no es va veure molt bé, perquè n'hi ha una acció d'ell cap a Yunus, futbolista negre del València, futbolista negre del València, que és el que determina la picabaralla. I ahí és quan Mamardashvili l'agafa del coll i ell colpeja a Uduro. Se'n va expulsat i li fa, bueno, ja ho veure, a segunda, o sigui, però a més, una maleducació, un nivell de, no sé, d'actitud macarra, no? O sigui, és un futbolista que està en aquest sentit baix mínims en tots els aspectes. Li falta formació, li falta estil, li falta classe.
Paco Lloret és editor i presentador de l'Esports Migdia del programa d'Esports de València Capital Ràdio i ens ha ajudat a copsar les sensacions de com es viu des d'allí, des de València, tot el que va passar ahir, que ens té, doncs, de les hores de ràdio, de premsa, doncs tothom opinant. També volíem saber què s'opina des de València, ens ha ajudat molt. Per cert, Paco, abans d'acomiadar-nos, ja esteu salvats, no? Ja heu respirat en aquest sentit?
Jo crec que sí, teòricament podria faltar un punt, però les sensacions són molt bones. L'equip se n'ha vingut amunt, s'ha alçat, jo crec que té una energia i una capacitat competitiva, i a més s'ha produït aquest fenomen de que gent jove que ve de baix li ha aportat una capacitat magnífica, no? I Mestalla està jugant els seus partits cada dia, no? Jo crec que sí, que està molt a prop. Jo també vull donar-te les gràcies, perquè, saps, n'hi ha un discurs mediàtic dominant que ve des de Madrid, i de vegades t'ho dic així, periodistes i ciutadans se trobem una miqueta en una sensació d'estar ja condenats, i és d'agrair que vosaltres se'n recordeu.
Home, i tant, doncs clar que sí, i a més un plaer escoltar-te i saber que és viu des d'allà, des de València, i que puguin sentir els nostres oients, un plaer. Paco, mil gràcies i que vagi molt bé, a veure si agafeu aquest punt i l'any que ve torneu a primera amb tota la grandesa que té el València. Gràcies, Paco.
Pues, gràcies a vosaltres, adeu.
Vinga, una abraçada i ara ja fem una petita pausa i Santi Jiménez corre ja per aquí.